Notícies Migdia, amb Núria García.
De la Creu Alta ja veuen la llum al final del túnel. La plaça ubicada als terrenys de l'antic vapor cosidor s'obrirà el 18 de maig. L'associació de veïns ha acordat la data amb l'equip de govern, que no podrà participar-hi perquè agafarà en plena campanya electoral per a les municipals del 26 de maig. La data l'ha fixat la mateixa entitat veïnal per tal de no allargar més el procés, i és que el nou espai ja s'hauria d'haver obert fa uns mesos. Tot i això, és possible que l'obertura de la plaça, que els veïns van decidir que s'anomenés Lluís Sobirana, arribi sense que estigui del tot acabada. El principal escull és l'enllumenat, que està instal·lat, però que no es pot fer servir perquè la companyia elèctrica encara no n'ha autoritzat el servei. El vocal d'Acció Cívica de l'associació, Jordi Turguet, ha assegurat a Ràdio Sabadell que això no és un problema per al transcurs de l'acte previst.
La inauguració la farem de dia, no necessitem encenguir el llum, no passa res, si el llum no s'encén, si s'estableix un problema de seguretat perquè estigui fosc, doncs està molt bé, no es pot fer servir la plaça al vespre. Però és que ara aquells llums no cremen i ara ja s'hi pot entrar, i als carrers ja n'hi ha de llum, o sigui, no és veritat que faci falta aquells llums per força. Fan falta els llums perquè hi hagi llums a la plaça i estigui la plaça acabada. Si la companyia no dona corrent, doncs no estarà la plaça acabada perquè no hi haurà llum. Però no és igual, no es pot fer servir la plaça.
La nova plaça compta amb més de 5.000 metres quadrats i ha costat més de 500.000 d'euros.
Titulars.
La vaga d'escombraries prevista per avui s'ha cancel·lat finalment. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Per què?
Doncs perquè el govern ha adaptat el calendari de pagaments de tres factures pendents. Ha apuntat quin és el rerefons de l'obra.
Parla de dos atenesos que marxen, fugen de l'Atenes democràtica, una Atenes democràtica que tot just tenia 50 anys, fa 2.500 anys, no? I fugen farts una mica d'això, de les normatives, de la burocràcia, dels impostos que havien de pagar aquells atenencs de just recent estrenats a la democràcia.
Marc Rius ho ha explicat al programa Al Matí i el muntatge estarà en cartell fins al 26 de maig.
El centre d'esports ja és camí del Coi, on demà pot fer un pas de gegant cap a la permanència si trenca la ratxa de 9 derrotes consecutives a domicili.
A l'expedició hi és Manuel Gato, que va haver de ser substituït contra el Castellón i segueix sent dubte hores d'ara per jugar demà contra el seu exequip.
Us ho expliquem tot a partir de les dues a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ara és moment d'obrir la pàgina de serveis. I comencem per la previsió del temps. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, avui hem començat aquesta jornada amb un temps força inestable, amb aquests ruixats que han afectat a diversos punts de Catalunya, però a mesura que ha avançat el matí, aquestes pluges s'han anat desplaçant de oest cap a est, i també els núvols s'han anat trencant, d'aquí que ara mateix ja tenim força ullades de sol cap a la zona de Pla de Lleida, cap als comarques de Tarragona, i aquí també tenim valors que ara mateix estan movent entre els 20 i 21 graus. Però en canvi, en punts de la meitat est, comarques de Barcelona i Girona, en punts del Pirineu, encara mantenim restes de núvols o cel força nuvolat en alguns sectors, i d'aquí que les temperatures encara es mantinguin un pèl baixes. Pel que fa a la tarda s'espera un temps de nou inestable, ja que s'han de reactivar alguns ruixats en punts del Pirineu i del Prepirineu i també en punts del prelitoral. Seran sobretot els del Prepirineu, que s'espera que siguin una miqueta més actius, localment acompanyats de tempestes i fins i tot també d'alguna calamarsada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona aquesta hora el transport públic? Ens ho explica des del Transmet el David de Toro. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidència, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora: metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa a les afectacions, en aquest cas viàries, us expliquem que a hores d'ara hi ha alguns problemes de la C-58 en els dos sentits de la marxa. Concretament, hi ha 2 quilòmetres de retencions a l'altura de Badia del Vallès en direcció a Barcelona i també per enllaçar amb la P7, 2 quilòmetres que s'allarguen fins a Sant Quirze del Vallès, també en la mateixa direcció.
La notícia del dia.
Aquesta és la data escollida pels veïns de la Creu Alta per obrir la plaça habilitada als terrenys de l'antic vapor Cosidó. Malgrat que l'associació de veïns ja està organitzant les activitats que s'hi faran aquell dia, el govern no pot fer una inauguració oficial perquè estarem en plena campanya per les municipals, encara queda un serrell pendent de tancar. A hores d'ara, la legalització de l'enllumenat del nou espai és el principal mal de cap. Així ho ha confirmat aquesta emissora el regidor d'Espai Públic a l'Ajuntament, Xavi Guerrero.
Els problemes amb la companyia elèctrica s'han repetit durant tot el procés d'obres. Amb la instal·lació de l'enllumenat ja fet, ara falta un últim pas, legalitzar-lo perquè la plaça no estigui a les fosques quan es faci de nit. En cas que el tràmit no arribés a temps per la data del 18 de maig, un dissabte, Guerrero ha apuntat quina solució donaran els veïns. I és que l'entitat veïnal de la Creu Alta vol inaugurar l'espai sí o sí abans de la seva festa major prevista pel segon cap de setmana del mes de juny.
Si per aquella data no està resolta la legalització, que és un tema purament burocràtic, no es podrà obrir la plaça perquè els vespres hauríem de deixar-la a les fosques, perquè si l'enllumenat no està legalitzat i hi hagués un accident, que és altíssimament improbable, però imagina't que passés, que no pot passar, vull dir que no pot ser. Llavors, fins que no estigui legalitzat, no podrem tenir la plaça oberta els vespres.
Els veïns, mentrestant, ultimen els detalls de l'acte d'obertura de la plaça de cara al 18 de maig. El vocal d'Acció Cívica de l'associació, Jordi Turguet, ha explicat en què consistirà.
Si tot funciona com hauria d'anar, recollim aquella idea d'aquella nena de 8 anys o 5 anys o 4 anys que el seu pare, que treballava a l'Ajuntament, li va dir: mira, aquí davant de casa farem una plaça on podem anar a jugar. Amb una mica de sort anirà a prendre el sol perquè està a punt de fer 90 anys. Aquesta senyora, que encara viu allà a la vora de la plaça, serà la persona que farà l'acte físic de fer la inauguració.
En tot cas, l'obertura de la nova plaça arribarà més tard del previst. Les obres, que van començar la primavera de l'any passat, havien d'acabar en el termini de 6 mesos, però encara s'estan fent els treballs d'enjardinament. El nou espai, de més de 5.300 metres quadrats, és diàfan i versàtil per poder realitzar moltes activitats alhora. Ha suposat una inversió superior al 500.000 d'euros.
L'última crisi entre el govern municipal i Esmarzar, relacionada amb el calendari de pagament de les factures dels mesos de març, abril i maig, ja està resolta. Després d'algunes reunions entre les dues parts, l'alcalde Matías Serracant s'ha compromès a avançar-ne l'abonament alguns dies respecte de les dates en què s'acostuma a fer. L'executiu local ha accedit així a la proposta plantejada per la concessionària de la recollida d'escombraries i la neteja viària. L'objectiu final: evitar una possible vaga per part de la plantilla de l'empresa a partir d'avui mateix, en cas de no tenir garantit el cobrament de les seves nòmines. Helena Molista, molt bon dia.
Bon dia. Els 400 treballadors d'Esmarsa no hauran de patir, si més no, fins a final d'aquest mandat pels seus sous. L'equip de govern abonarà les 3 factures pendents abans del dia previst, de forma que els empleats cobraran sense problemes. I és que les factures pels serveis prestats per la concessionària de la recollida d'escombraries i la neteja viària, d'un valor mitjà de 1,6 milions d'euros, serveixen en gran mesura a pagar les despeses de personal. El gerent d'Esmarsa, Eugenio Díaz, ha celebrat que l'executiu local hagi accedit y tamora los calendarios de pagamento.
Eso es una constante en cualquier tipo de empresa que trabaja en este sector. Su mayor volumen es el personal. Es lógico, es como funciona. Y puede oscilar entre el 85 al 90% de lo que depende qué compañía específica, qué sector, de lo que son tus costes. Por tanto, es tremendamente sensible. En el momento que tú hay una afectación grave de tesorería por X motivos, lógicamente el margen de maniobra es muy, muy pequeño.
Para el gabinete de Matías Serracán, el més important era garantir els sous de la plantilla de la concessionària i evitar una possible vaga que havia de començar avui. Així ho havien anunciat durant l'últim ple els representants de Comissions Obreres i UGT al comitè d'empresa d'Esmarsa. Ara bé, el regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau, ha avisat que aquest compromís del govern no treu que l'empresa ha de corregir els incompliments del contracte de servei que, diu, han quedat demostrats.
més enllà del tema d'aquesta crisi, amb el tema dels pagaments, no? Que jo crec que ha quedat resolt amb un calendari de pagaments, hi ha tota aquesta altra qüestió dels incompliments, que nosaltres també, igual que vetllarem per el compliment d'aquest calendari de pagaments, també vetllarem perquè aquests requeriments que se li fan a l'empresa, perquè corregeixi els incompliments, vetllarem perquè això continuï endavant i tira endavant i que en el proper mandat doncs això haurà de ser resolt per part de l'empresa de manera claríssima.
Sigui com sigui, tant des d'Esmatsa com des del govern coincideixen que volen acabar el mandat de la manera més tranquil·la possible. I és que serà l'equip que surti de les eleccions municipals del 26 de maig qui haurà d'afrontar el futur de la concessió.
Més qüestions. El rebost solidari posarà en marxa el seu nou model assistencial l'any que ve. L'entitat confia que entre el gener i el febrer del 2020 podrà començar oferint nous serveis des del local del carrer Sant Llarés i Déu al barri de Gràcia, un cop enllestides les obres d'adequació de les naus cedides per l'Ajuntament. El més destacat és el segon mercapunt de la ciutat, amb capacitat per atendre més de 300 persones. No obstant això, també se n'incorporaran d'altres, com un de nutrició i un altre d'inserció social i laboral. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El rebost solidari deixarà d'atorgar lots d'alimentació setmanals, com feia fins ara. A partir del 2020, l'accés als aliments es farà seguint el model del mercapunt, que s'ha implementat com a prova pilot al mercat dels Marinals. La directora del rebost, Mercè Calvet, ha explicat els avantatges d'aquest model al programa Al Matí.
Amb aquest sistema de mercapunt s'eviten cues, no veus cues pel carrer, a part que l'espai té una entrada molt digna, amb jardí, aquí posarem plantes aromàtiques perquè la gent pugui doncs, fer-ne ús. La gent doncs, és més lliure, entra allà com si entrés en un súper, no sé, normal, però aparentment normal, diguéssim. Té més llibertat i després, a més a més, doncs, tindrà els serveis adjacents, no? Com el que et deia, el tema de nutricionista.
La nutricionista precisament servirà per atendre de forma personalitzada els casos d'obesitat o de malnutrició dels atesos al rebost. A banda d'aquest servei, també s'oferiran tallers i cursos d'inserció laboral i social, a més de bugaderia i dutxa. És a dir, s'amplia el ventall de serveis per millorar la qualitat de vida de les 1.566 famílies ateses, una xifra molt inferior a les 2.376 famílies del 2014, però que es manté estancada. Calvet lamenta que els efectes de la crisi han vingut per quedar-se.
De ser el nombre de famílies que la crisi, que era un tema en principi que pensàvem que seria conjuntural, o sigui que seria temporal, doncs bé, jo crec que molta cosa de la crisi ha vingut per quedar-se. O sigui, les desigualtats són evidents i la incertesa, la inestabilitat laboral, la precarietat laboral que hi ha, la quantitat de treballadors que hi ha, de que tenen un sou però que no arriben a final de mes, és que només mirant el tema de la vivenda, que també és que està tot com molt regirat, no? Potser sí que es crea riquesa però no arriba a la població, això és una evidència, no?
Tot això es dona en un context en què les entitats integrants del rebost solidari tenen poc relleu en el voluntariat, ja que requereix una implicació molt elevada. Segons Calvet, amb el nou model, els voluntaris tindran menys pressió, malgrat que també seran importants.
Un minut per arribar al punt de 3:15. Els 100 alumnes sabadellencs que formen el Consell dels Infants envien 7 propostes imprescindibles per millorar la ciutat a tots els grups municipals. És un cartell que presenta mesures de mobilitat, contaminació, espai públic i també igualtat. Alhora han aprofitat els micròfons de Ràdio Sabadell per enviar una pregunta directa als alcaldables sobre com abordaran les opinions dels representants dels alumnes sabadellencs.
Aprofitant la proximitat de les eleccions municipals, el Consell dels Infants presenta una sèrie de mesures per millorar la ciutat, que s'inverteixi més en educació i igualtat, campanyes de civisme, regular la circulació dels patinets elèctrics, augmentar els carrils bici, construir parcs adaptats per totes les edats i millorar l'accessibilitat a la ciutat. A més, han escollit la creació de camins escolars segurs per a totes les escoles com l'eix central de la seva feina al Consell durant el 2019. Ens ja han explicat al matí com els afecta aquesta problemàtica.
També molt la contaminació, perquè també hi ha un futur a Sabadell que també és el nostre perquè som infants, i sobretot les caques de gossos, que està molt brut a la ciutat, i que els seus amos sobretot que ho recullin, que pensin també com es sentirien ells.
Aquest no era en Jan, però en qualsevol cas també parlaven d'una problemàtica que és la contaminació i el civisme. El Consell dels Infants va néixer a Sabadell el mes de juny passat i està format per 100 alumnes de totes les escoles sabadellenques repartits per districtes. Entre les seves activitats també han creat una bústia de suggeriments que instal·laran aviat a tots els centres per recollir les opinions dels escolars. I és que una de les reivindicacions que posen sobre la taula és que se'ls escolti. Ho sentencia la Vinyet.
Sembla que els adults tinguin més importància perquè poden votar. I pensen que els nens sempre tenim idees boges, imaginatives i reals, però no, nosaltres volem que ens tinguin en compte i que ens prenguin en sèrio. La ciutat no és només dels adults, també és nostra, dels infants, nens i nenes, i hem de conviure tots junts, així que tenim dret a donar la nostra opinió.
Cristina Segura, coordinadora i dinamitzadora de l'espai, ha explicat que totes les decisions les prenen els infants de manera autònoma i a través del consens.
Avui 2 de maig és el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar. A Sabadell, el Servei de Mediació de l'Ajuntament ha hagut d'intervenir en només 3 anys en 15 escoles de primària i en 16 instituts. Alguns centres de la ciutat, com per exemple l'Escola Industrial, ja fa anys que han creat la seva pròpia comissió de mediació per tal d'evitar que un petit conflicte entre els joves pugui evolucionar cap a un cas de bullying. Tot i això, des d'aquestes institucions remarquen que un dels principals problemes a l'hora de combatre l'assetjament és el silenci de la resta dels alumnes o professors a l'hora de treure la llum aquests casos.
Així és, de fet, des de l'Escola Industrial, la Ingrid Filell, la coordinadora de mediació i professora del centre, denuncia que en moltes ocasions els casos de bullying es duen a terme a l'hora del pati, lluny del control dels professors. Per tal de lluitar contra aquesta problemàtica, ja fa 20 anys que van crear una comissió de mediació en què els grans encarregats de lidiar amb l'agressor i la víctima són els propis joves de l'escola. Són declaracions al matí.
Un conflicte pot ser, doncs, un alumne que li pren a l'altre les coses o que l'insulta al pati o que li envia whatsapps. Aleshores, algú detecta això, algú vol dir, pot ser el professor, pot ser el tutor, que sovint és a través del tutor que ens arriba, però a vegades també és algun company, algun delegat o algun mediador ho ha vist. Aleshores, se'ns fa la demanda a la coordinació de mediació, nosaltres parlem amb les dues parts en conflicte i, en principi, qui actua, qui fa de mediador, són dos alumnes mediadors.
Precisament, Roger Miralles i Núria Macià són dos d'aquests alumnes que formen part de la comissió. El jove assegura que en els últims anys la consciència col·lectiva al voltant del bullying ha crescut a les aules.
Dins de les aules, al principi, el tema del bullying era alguna cosa que existia, però tampoc no sabíem ni si passava, si el que passava a les aules era bullying o no era bullying. Ara cada cop tots estem més conscienciats, ja que hem rebut bastantes xerrades, i sí que si ara hi ha algun cas, encara que la gent no ho expliqui o no, si no ho vagi a dir als professors, això que hem dit abans del silenci i tal, sí que es pot començar a identificar més si penses si això és assetjament, no és assetjament, si només és una broma, cosa que abans potser no sabies distingir-ho.
Un altre dels elements amb què la ciutat compta a l'hora de resoldre aquestes problemàtiques és el servei de mediació de l'Ajuntament, que només intervé en cas que els hi demanin les escoles. Des d'aquesta institució asseguren que actualment compten amb un problema afegit a l'hora de lluitar contra el bullying, el WhatsApp. Gemma Alonso és tècnica del servei.
No s'acaba, ni a les vacances s'acaba, no? Perquè ja segueixen els grups de WhatsApp, segueixen pues, les xarxes socials, i això pues, cada vegada pues, ja sabem, no, que està més a la mà de tots, inclús comença molt més aviat. Jo sí que podria dir, no, que abans, potser en escoles de primària no ens trobàvem tant, que tenien grups de WhatsApp i ara ja en tenen, escoles de primària. Abans, fa uns anys no en tenien, i ara ja nens de 6è o nens de 5è ja tenen grups de WhatsApp. I clar, això també gestionar això, que no hi hagi conflictes, que no hi hagi pues, actituds d'insults cap a algú, que exclogui, s'ha de treballar.
Pel que fa al perfil dels agressors, Filella detecta infants de primer d'ESO, sobretot. Segons la professora, els nois acostumen a enganxar-se en baralles més físiques, mentre que les noies són problemàtiques més verbals.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
I continuem parlant en aquest cas de nens i d'iniciatives solidàries, perquè la cursa Sabadell Corre pels Nens ja porta més de 5.000 inscripcions. La ciutat es torna a volcar amb una de les activitats solidàries que més persones mobilitza a Sabadell. Les inscripcions es tanquen a les dues per via telemàtica d'aquí uns minutets, però encara s'hi pot participar de forma presencial al Parc Taulí. Demà, des de les 12 a les 8 del vespre, dissabte de les 11 a les 8 del vespre i diumenge el mateix dia de la cursa a partir de les 8 del matí.
I amb aquestes inscripcions d'última hora es podrien arribar a les xifres de l'any passat, que gairebé va recaptar 50.000 euros. Enguany els diners es destinaran a la investigació de la fibrosi quística, una malaltia que dificulta la respiració dels més petits. A la cursa hi poden participar adults i infants, i també s'ha obert una fila zero amb la qual es pot col·laborar sense córrer diumenge al matí. Però la cursa és oberta a tothom, com explica Toni Valverde, organitzador del certamen.
Com hem dit sempre, és una cursa oberta a tothom, es pot fer corrent, caminant, fins i tot això, igual que l'hem passat ja aquest any, doncs, nens i nenes i persones amb cadira de rodes, o sigui, oberta a tothom que pot fer això, caminant i corrent.
El recorregut és el mateix que l'any passat, de 4,2 quilòmetres de distància. Se sortirà a les 10 de l'Hospital de Sabadell, trencant pel carrer Vilarrúbies fins a la plaça Masset, i es tirarà cap avall fins a l'Imperial. Des d'allà es tornarà en sentit contrari. Mentrestant, al Parc Taulí hi haurà activitats per tota la família.
La sortida de la cursa la estendrà a les 10 del matí, però fins a les 2:30 n'hi haurà totes les activitats que han preparat Bailar a la Vida, la Maite l'Alba i més company de, bueno, la Festa de l'Escuma amb els bombers de la Generalitat de Catalunya, els bombers de Sabadell. N'hi haurà la TUS fent amb un autobús fent compte, n'hi haurà moltes manualitats lligades al tema de la fibrosi quística, que és el tema d'aquest any, el projecte d'aquest any, Donem Aire, Donem Vida. N'hi haurà Max, n'hi haurà Zumba, n'hi haurà, bueno, moltíssimes coses allà al parc durant tot el matí.
També es comptarà amb la presència del Cotxe Fantàstico i una trentena de personatges de ficció animaran la festa. A més, també visitaran els infants hospitalitzats que no puguin baixar al parc.
Més notícies en format més breu. La nova targeta de transport gratuït per acompanyants de persones amb discapacitat es pot tramitar a partir d'avui.
La targeta, que es va aprovar al ple del mes de març, es pot demanar de forma presencial a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana i és d'ús immediat. El titular és la persona amb dependència o discapacitat i la pot utilitzar qualsevol acompanyant que viatgi amb ella. Els requisits per demanar-la és que la persona titular estigui empadronada a Sabadell, que acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33% i que tingui una acreditació oficial de la necessitat d'anar acompanyada en els seus desplaçaments. Des de l'Ajuntament calculen que unes 3.200 persones en podran fer ús.
Mig miler de persones reivindiquen a Sabadell millores laborals, socials i polítiques amb motiu del 1 de maig.
La manifestació convocada per col·lectius de l'esquerra anticapitalista de la ciutat va sortir de plaça Catalunya i va arribar a la plaça del Pi de Can Urià, on es va llegir un manifest. Entre les demandes que recollia l'escrit, introduir una mirada feminista al mercat laboral.
Posar el feminisme al centre del tauler polític. Pla de prevenció de la violència masclista de forma integral a tots els àmbits de la societat. Erradicació de la LGTBI-fòbia. Defensa de l'avortament lliure, gratuït i segur i sense límit d'edat. I prohibició de la utilització de ventres de lloguer. Acabar amb la bretxa salarial. Posar fi a la desigualtat constatada de la divisió sexual del treball en aquest sistema capitalista i patriarcal. Promoció professional de les dones i el foment de mesures efectives per a la disminució de la major taxa d'atur femenina, la erradicació del persistent assetjament sexual laboral, la precarietat laboral, la temporalitat i l'alta taxa de contractes amb jornades parcials que sofreixen les dones. Contra la repressió política, la llibertat d'expressió que hem patit com a ciutat.
La marxa va desenvolupar-se de forma pacífica i sense incidents, llevat de les enganxines que van posar alguns dels membres del sindicat CGT a la façana de la seu d'Esmats a l'Eix Macià i una pintada a la sucursal de CaixaBank del costat, una acció reivindicada per Arran.
I acabem, nou incendi de contenidor al carrer Sarasate, al barri de Can Rull.
El foc es va declarar ja a la tarda 6:45 en un contenidor de paper. Aquest va quedar completament calcinat i va afectar parcialment un altre contenidor, en aquest cas de vidre. Així mateix, un vehicle estacionat es va cremar del tot i un segon va patir danys a la part posterior. Una dotació de bombers i 3 unitats de la policia municipal es van desplaçar fins al lloc dels fets. D'altra banda, la matinada de dimarts a dimecres, un cotxe aparcat al carrer Malta es va incendiar, afectant lleument 2 turismes més estacionats al costat. Les causes del foc encara es desconeixen i van intervenir una dotació de bombers i 2 unitats de la policia municipal.
El populisme neoliberal a l'Europa dels nostres dies i, en definitiva, l'egoisme de l'ésser humà. D'això parla Els ocells, una comèdia populista, una creació de la Calòrica que s'estrena aquest vespre a la Beckett. La coprodueix el Festival Temporada Alta i té el suport també de la Sala del Poble Nou barceloní, on la Calòrica és companyia resident. Un dels creadors i intèrprets del muntatge és Marc Rius, actor sabadellenc, ara resident a Barcelona, integrant també del Galliner i, per cert, excol·laborador de Ràdio Sabadell. Marc Serrano, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Els ocells la dirigeix Israel Solà amb dramatúrgia de Joan Iago i s'inspira en l'obra de l'autor de la Grècia clàssica Aristòfanes. Reflexiona sobre la degradació de la democràcia que, segons la Calòrica, no té precedents. Rius n'ha parlat al programa al matí.
El que parla Els ocells és sobre l'egoisme, no l'egoisme. Com? Doncs l'egoisme encarnat en aquest populisme neoliberal que hi ha, no? I que tenim presidents ara mateix governant el món que en lloc de governar països sembla que governen empreses i ho fan pel seu propi benefici, no? No pel benefici del poble. Bueno.
Un empresari atenenc i la seva companya són enmig del bosc, no poden tornar a casa i decideixen renunciar a la condició humana i convèncer les aus del món per crear una nova societat basada en l'individu, la propietat i la la competència. Aristòfanes denuncia els ocells, aquells que instrumentalitzen els problemes del poble per perseguir els seus objectius individuals. Demagògia i corrupció ja eren a l'ordre del dia en una democràcia atenenca que no tenia ni 50 anys. La calòrica s'inspira en l'obra del segle V abans de Crist, però l'adapta, òbviament, a l'actualitat. Casualment, l'obra s'estrena entre les eleccions generals espanyoles de diumenge i les municipals, europees i autonòmiques del 26 de maig, que és l'últim dia en què es podrà veure a la Beckett.
Arriba l'estiu, arriba la calor i arriba la frescor amb Arizona Tea. Arizona Tea, un refresc fet a base de te i sucs de fruites, 100% natural, amb ingredients de primera qualitat, sense colorants, sense conservants, sense aromes artificials i apte per a celíacs. Apunta't a la tendència saludable, apunta't al benestar, apunta Arizona Tea, per a un estiu refrescant. Distribueix Disnova, a la carretera de Prats de Lluçanès, 531.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Sabadell es mereix el primer grup hospitalari. A l'Hospital Quirón Salut del Vallès comptem amb els millors professionals, noves instal·lacions i l'última tecnologia. Volem que la teva salut estigui en les millors mans. Per això tenim acords amb les principals asseguradores. Demana cita trucant al 901 500 501. Quirón Salut, la salut de persona a persona.
El Dia de la Mare, vine al Centre de Jardineria Sabadell. Disposem d'una àmplia varietat de flors i plantes per regalar a la millor mare del món. Vine aquest cap de setmana i si dius que has escoltat aquest anunci, et regalem una petúnia. Estem al quilòmetre 4,5 de la carretera Matadepera, davant de l'ermita de Sant Julià d'Altura. Centre de Jardineria Sabadell. Jardineria i decoració de confiança. Ens trobaràs a les xarxes socials.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món... Ràdio Sabadell.
Repassem algunes informacions més enllà de la ciutat. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, aposta per un govern en solitari amb el suport com a soci fidel de Podemos.
Ho ha explicat en una entrevista als matins de TV3. Tot i això, ha dit també que la prioritat és encapçalar un govern en solitari. D'altra banda, ha recalcat que no veu possible un escenari de negociacions entre la Generalitat i el govern espanyol fins després de la sentència de l'1 d'octubre i de les pròximes eleccions al Parlament.
I polèmica per un tuit precisament de l'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, en què compara els dirigents de Ciutadans i el Partit Popular amb porcs a través d'una paròdia.
Un tuit que ja ha esborrat. Desispert ha assegurat que mai no ha volgut dir porc a ningú i ha defensat que la composició de la paròdia que es fa referència a la piulada no és seva. La polèmica envolta l'expresidenta pocs dies després que la Generalitat hagi decidit atorgar-li la Creu de Sant Jordi, una distinció criticada per Inés Arrimadas, Andrea Levi i Miquel Iceta.
Que ja han demanat que se li retiri aquest reconeixement. I un últim apunt, els professors de Florida, atenció, podran portar armes a classe per evitar matances.
La reforma legal ha arribat a 14 mesos després de la matança a l'Institut de Parkland, en què 17 estudiants van perdre la vida i almenys 12 més van resultar ferits. Els demòcrates s'hi han oposat juntament amb diversos sindicats de professors, associacions de pares d'alumnes i organitzacions civils. Consideren que posar pistoles a les aules, lluny de solucionar el problema de la violència armada als instituts, el pot agreujar més.
Marxem. Fins aquí a Notícies Migdia, que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Nosaltres demà hi tornem a la mateixa hora. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.